Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Temps per parlar de llibres, de literatura, de persones que tenen històries per explicar i que les plasmen doncs, amb la seva pròpia perspectiva, perspectives molt personals, i que tant se val l'edat, tant se val d'on venen, tant se val... són històries,
que necessiten
tenir sortida.
Exacte. Ser explicades.
No? Exacte. I compartides.
I compartides.
En el moment que s'escriuen, són per compartir-les. Carme Serret, bon dia.
Molt bon dia, Carme.
Posa filosòfica aquesta sintonia.
Pues, sí, sempre ens posem, comencem així, una mica filosòfics, però és que de vegades... O sigui, la paraula és una mica això. I jo penso, a més, avui tenim entre mans la poesia escrita per una dona jove, i la poesia que d'alguna manera és pensament, és paraula, però que jo crec que està molt al costat, molt a la vora, de lo que és el coneixement. Maria Zambrano, filòsofa espanyola molt important del segle XX, jo sempre la reivindico i la reivindicaré, ella parla de la poesia i la filosofia, de la poesia i el pensament. L'escriptora que tenim avui, la poeta que tenim avui amb nosaltres, parla de cosechar pensamiento. És a dir, que la poesia, el coneixement del món d'un mateix, l'experiència, és com si la poesia dona la possibilitat de vertir en paraules l'experiència, i de vegades una experiència molt compartida per les persones, per els éssers humans que vivim, patim, riem, desitgem tantes coses, no?
Qui és la convidada d'avui?
Doncs la convidada d'avui que tenim aquí és Raki. La Raki és... Bon dia, Raki.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres per invitar-me.
Mireu, Raki va néixer a la Índia l'any 93 i es dedica a escriure, segons llegeixo jo en el llibre que acaba de publicar, des de l'adolescència. Ella ha escrit, sobretot, ha llegit molt, i llegeix molt, i sembla ser que en un moment donat tanta lectura també aboca a l'escriptura. Però si no entenc mal, al començament amb una certa frustració, em sembla, Raki, no?
Bueno, sí. De fet, al principi, quan vaig començar a escriure, ho feia més per hobby, per temps lliure i per desconnexió que una altra cosa.
Perquè tu dius que la literatura sempre t'ha fascinat, que llegies a tota hora, i llegeixes, però de joveneta ja,
sí.
Tot i que ets molt jove, però quan sí. Eres més jove, doncs que llegies, i a més expliques que havies llegit, i llegeixes de font, Laura Gallego, la Cornelia Funk, bueno, vull dir, escriptors, a més, amb molta, com diríem, amb molta història, història de sagues, de fantasia, també una escriptura molt suggerent. I què fa que un dia tu comences?
Doncs, de fet, tot va començar perquè, sobretot la prosa, la poesia, la vaig començar a escriure perquè la vaig descobrir en un concurs de literatura a l'escola de primària, i ens van demanar que féssim per als Jocs Florals una poesia. I va ser llavors quan vaig descobrir. No vaig guanyar, em vaig quedar segona, però va ser llavors quan vaig descobrir que tenia una manera molt fàcil de treure totes aquelles angoixes que tenia, no? I a més que tots aquells patiments que tenia en aquell moment, de situacions, moments, de dubtes, i era una manera de treure totes les pors i compartir-ho. Bueno, en aquell moment no la compartia gaire, però sí, les tenia més per mi que una altra cosa.
Si algú en algun moment s'havia qüestionat els concursos, aquestes convocatòries que, segons quines èpoques, com per Sant Jordi, són tan nombroses, doncs aquí tenim un exemple de la possible utilitat que tenen, no?
Sí, sí, sí.
Sí, i el cert és que jo de vegades em trobo adolescents quan vaig per les escoles i així, que m'ho expliquen, que és a partir de que han participat que han descobert d'alguna manera i que s'han sentit també una mica, doncs, això, reconeguts o... I tu dius, el poeta està enamorat de la vida, el poeta està enamorat de la vida, no?
Sí.
Suposo que per això també li dona la volta a les codrinyes, s'hi endinsa. És capaç, fa falta un cert valor també per enfrontar-se, doncs, això, en la part fosca, o en allò que ens inquieta, que ens angoixa, dius, és una manera d'anar cap a fora, d'expressar-se, que per mi és molt, si em permets la paraula, terapèutica.
Sí, és terapèutica. De fet, la poesia en si és més terapèutica que una altra cosa. Jo abans, quan anava molt a la muntanya, anava a caminar una hora, dues hores, tres, aprofitava precisament per això, per pensar, per buscar tot allò més profund i obscur de mi. M'explico. Tenia un amic poeta de Barberà Badia, que el que feia, m'havia dit, és la poesia no la simplifiques exclusivament en allò que és momentani, situació que tu vius en el dia a dia, sinó busca en allò que és el pitjor de tu. Profunditza't de tu mateixa i treu-lo. Arranca-ho com si fos una espina que t'està clavant, que no pots respirar i que no et permet seguir endavant. Llavors, clar, dius, ostres, té raó. De fet, és això. Tu el que realment fas quan escrius qualsevol tipus de literatura és treure aquell ganivet que et clava i no et deixa ni viure ni seguir endavant. Ni morir del tot, i llavors estàs entre el blanc i el negre, entre la terra i l'aigua.
Mm-hmm. Bueno. Què ens has explicat?
No sé.
És a dir, que és com que la vida duele, no? Que la vida a vegades pesa, que la vida a vegades fa mal.
I que per això s'ha de treure.
Això mateix.
No?
Sí, sí.
Aquest és una qüestió molt important, no? Tu creus que la poesia, precisament per això que dèiem ara, és un llenguatge una mica, com te diria, una mica com els mites, com els contes? La poesia permet endinsar-nos, diríem, en aquesta herència comuna de la humanitat? Perquè a vegades tenim la idea que la poesia és com difícil, que és una mica impenetrable, o, en fi, i a mi em fa l'efecte que és tot el contrari, i jo això ho intento transmetre, sobretot als joves i als nens, no? Perquè Però a mi em sembla que té molt de llenguatge, que podem compartir els grans sentiments, les grans emocions que ens atorguen.
Que és universal, vaja.
Exactament, no? La por a la mort, la vida, el dolor, lo que duele, l'amor, el desamor, tantes coses, no?
Sí, de fet, la poesia és una manera també d'unir molts sentiments, que a més hi ha persones que viuen la mateixa situació o semblant, i el que fan és callar-s'ho i no compartir-ho. I, de fet, com més comparteixes, és més fàcil d'ajudar-se l'un amb l'altre.
Mm-hmm.
Penso jo, eh? Aquí mm-hmm. Hi ha cada un que pensi com vulgui, però penso jo que és l'única manera realment d'ajudar-nos els uns amb els altres, evitant conflictes que no ajuden gaire a tirar endavant.
Perquè, a més, els éssers humans tenim un cervell projectiu, és a dir, que va... necessita anar cap a fora, necessita expressar, som éssers narradors i que necessitem narrar-nos, no? Aleshores, si ho deixem allà, cap a dintre, llavors això ens acostuma a anar malament pel nostre equilibri emocional, no?
Acostuma a fer mal.
Exacte.
D'aquí allò que comentàveu abans, d'aquesta, funció terapèutica, no? Que comentaves abans.
Sí, sí. De fet, hi ha gent que va al psicòleg, hi ha gent que va a parlar amb els amics, a prendre unes copes, i hi ha d'altres que el que fan és s'ajunten amb altra gent, però en lloc de prendre copes o en lloc d'anar de festa o en lloc de distreure's, el que fan és compartir un mateix sentiment en un mateix lloc i opinant i dir, i tu què penses d'això? I tu què penses d'allò? Tu què penses de la vida? I dius, ostres, què sé jo de la vida, si no en sé res?
De fet, escriure és parlar d'això, no?
Exactament.
Raqui és parlar de la vida. Envuelve el invierno. Viste los prados secados, blancura congestionada. Arrima la cosecha dormida. Acérrimo deseo de primavera. Cobijo incrustado en la arena. Fuego subestimado. Encarcela el aura apegada. Vuelven las páginas. Orillas de besos y regazos. Thank you. Aquest és un dels poemes que està dins d'aquesta relíquia que es diu Proezas, Juego del Azar, que acaba de sortir, Raqui, ahir mateix.
Sí, ahir mateix.
I com ha estat l'escriptura, diguéssim, tot el procés, fins que arriba ahir aquest llibre i que el tenim avui aquí, Proezas, Juegos del Azar?
Doncs, de fet, l'he dedicat a aquest llibre, l'he dedicat 2 anys. Moltes lluites he tingut, moltíssimes. I he tingut moltes experiències. De fet, el meu home estava a casa i deia, mare meva santíssima, dic que s'acabi això, que tot aquest atenrenó, perquè no podia. I jo ja estava molt nerviosa perquè no m'arribava el llibre. Perquè no m'arribava. Dic, no, el necessito per demà a l'emissora i no el tinc. Necessito el llibre per llegir-ho a mà. Però, de fet, aquests últims mesos m'ha costat molt, perquè a més se m'ha anat la inspiració, he estat una setmana, 2 setmanes, 3 setmanes, sense poder escriure absolutament res, i jo dic, ostres, tu, dic, ara no puc escriure, dic, on continua el llibre? I, bueno, sempre tenia les coses, dic, bueno, passant, vaig a fer una copeta de vi, em vaig a veure una pel·lícula o alguna cosa, dic, a veure si se m'anima una mica. I llavors, sí, al final acaba escrivant 3 o 4 pàgines.
Sí, perquè tu em deies que una mica el teu ritual per escriure, ritual, podríem dir-ho així,
sí,
no?
Sí.
Perquè Raqui m'explicava que tu escrius cada dia d'una manera disciplinada.
Sí,
i
sí, sí.
Aleshores, explica'ns una mica el ritual.
Bueno, de fet, ritual no en tinc. El que passa que aprofito molt quan estic fora de casa a escriure, tant ja sigui en el transport públic com en qualsevol lloc amb molt de soroll, perquè és on més m'agrada escoltar veus, escoltar converses. No és que em dediqui a escoltar totes les converses del que fan i que deixen de parlar, però sí a observar. A observar d'una manera més profunda.
T'inspira tot això, no?
Sí, 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 de fet m'agrada molt perquè em dona moltes idees. Situacions, persones que es miren, persones que gesticulen, que, no sé, que fan en el seu dia a dia.
De fet, em fa molta gràcia perquè em sento identificada amb ella en aquesta situació. Perdoneu, no només de fer de... No me'n va la veu.
Carme. Ens deia la Carme que s'identifica amb aquesta situació que estava explicant la Raquel. No sé si t'has recuperat, Carme.
Espero que sí, una mica. Sabeu la història aquella de la noia del tren? El llibre de la noia del tren, que a més es va fer pel·lícula i tal,
sí, sí.
Que només del trajecte d'anar passant per el mateix lloc cada dia, doncs veu una situació i això li provoca una inquietud, vol fer un seguiment, vol tenir més informació i saber com acaba la història. Doncs, igual que la Raqui, quan et trobes converses i estàs en el món d'aquella persona, necessites saber, imagines... No?
Sí, suposo.
Diguem que aquesta és una mica la inspiració...
Bueno, de fet, jo tan profund no és, sinó busco en els altres allò que a mi em falta, per dir d'alguna manera. Sí, jo tinc una... Potser tinc unes pors que poden ser compartides o no, però d'altres, doncs, són compartides a mitges, no verbalment, sinó de manera més la comunicació no verbal. Llavors, entens la situació, intentes pensar com pensa aquella persona i intentes posar-te a la seva ment, dius, és impossible, no aconseguirà mai això. Però, clar, per això dic, escolto converses, miro les persones i em dono compte de que hi ha moltes situacions que es podrien evitar, però no les evitem perquè necessitem viure-les i perquè si no, no estaríem com som nosaltres avui en dia.
Quina mirada més interessant, Raqui.
Bueno.
La sinopsi del llibre... Diu, hay un sendero que empezó con dudas, miedos, terrores y escalofriantes sueños que no dejan dormir en la noche de día, donde las historias se quedan entre páginas blancas esperando a que sean escritas, diseñando fábulas en otros parajes, copos de sangre y lluvias de bochornosas miradas. ¿Andarán las palabras en busca de un cuerpo fértil, de santos o de un jardín adornado de veneno para ser absorbido por un último aliento, suspiro hechizado? Si es así, ¿Quién es la porcelana descuidada con la gala de ausencias entre perlas de hierro, barro de pétalos? Aquest és l'inici de la sinopsi de Proezas, Juego de Azar, Raki, que es pot trobar des d'avui mateix. On el podem trobar?
A la llibreria és la Casa del Libro, al Corte Inglés, a la FNAC i a l'Amazon.
Doncs els nostres oients ja ho saben, Proezas, Juegos de Azar, el poden trobar totes aquestes llibreries que ens ha comentat la Raki, i jo no podia sinó demanar-li a una lectora com la Raki, una persona que li encanta llegir, que llegeix a tot arreu i a totes hores, doncs que recomanés un llibre als nostres oients.
Ui, de fet, hi ha molts llibres que llegeixo, hi ha molts llibres i molts escriptors que m'agraden molt, però que la Ruth Zafón és un d'ells. És el meu ídol des de fa molt de temps, des que el vaig descobrir. De fet, el vaig descobrir amb 12 anys i el segueixo. L'he llegit tots els seus llibres i cada un d'ells. I els he repetit, de fet. N'he repetit diversos. I ara, perdoneu, em vaig llegir un llibre, farà un any, d'un escriptor poc conegut, Javier d'Arevalo. És un escriptor de Sant Quirze del Vallès. I, de fet, jo li vaig fer la presentació del llibre farà un any. Vaig tenir el gran honor de fer-li la seva presentació, un llibre molt, molt d'aventura, molt una història que comença d'amor, amor-desamor, però acaba sent un canvi, una muntanya russa que dona gust de llegir-ho. Per a més, et dona moltes idees en el dia a dia, tant en l'àmbit personal com en qualsevol altre àmbit. És un llibre exclusivament per distreure't. Molt per distreure't, molt per passar l'estona.
Com és el títol, Raquel?
Todo por ella, Barcelona.
O sigui, és un llibre de ficció.
No, és real, és real.
O sigui, és un llibre de testimoni,
una història verídica,
diria.
Sí. Uh-huh. És una història verídica, una miqueta de ficció, per no sí. ser tot totalment real, però sí.
Todo por ella.
Todo por ella, Barcelona.
Uh-huh. O sea, todo por ella, Barcelona. I és del Javier d'Arevalo.
Sí.
Molt bé. Aquest és el llibre que tu ens recomanes.
Sí, és un escriptor que és poc conegut, a més un molt bon amic meu, que també m'ha ajudat moltíssim a fer els meus recitals i de més. I no, i és un molt bon escriptor.
I un llibre, dius que d'amor...
Sí.
I algunes coses més, no?
Sí, comença així entre desamor i amor, una història que s'acaba, i comença una aventura totalment diferent a la que ell esperava i totes les expectatives que tenia amb 20 o 30 anys que tenia en aquell moment. I està molt bé. Jo vaig disfrutar molt. De fet, l'he llegit dos o tres vegades.
Doncs ja sabeu, Todo por ella, Barcelona. I Raki, tu t'animes a escriure una novel·la?
Sí.
Okay.
Ja, sí, de fet he estat intentant escriure novel·les diverses vegades, però és que és tan difícil, tan complicat, que costa molt. Però bueno, no tiraré la tovallola.
Clar que no.
De fet, tinc un llibre entre mans, és entre molt verídica, testimoni, i una miqueta ficció. Llavors estic creant els personatges i ambientant-los d'una manera que no sigui tan real.
Doncs agraïm moltíssim a la Raki i a la Carme que avui ens han acompanyat en aquesta secció que dediquem al món de la literatura. Proezas de la Raki avui en aquest espai. Carme, fins l'any que ve.
Fins l'any que ve.
Raki, gràcies.
Un plaer.
Molt bon dia.
Molt bon dia.
Arriben les notícies.
Dia.